Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
Bona nit. A partir d'ara, tu jugues! Avui necessitem llum, energia, positivitat. Farts de tanta merda que ens envolta, avui ens hem volgut contagiar de la llum, energia i positivitat del Nil Cavuti. Després de la seva ruta europea, ens ha demostrat que no hi ha res impossible, que l'esperit de superació i resiliència del cos humà són molt més importants del que ens pensàvem. En plena pandèmia, s'ha permès el luxe, per dir-ho d'alguna manera, de fer una ruta per 43 països d'Europa continental, firmant així la xifra de més de 25.700 quilòmetres. I ara podria fer allò d'extendre'm amb dades i coses que no us dirien res. Sabeu què és el que més m'al·lucina del Nil? Que ja és com de la família. Quan va començar l'aventura, el mes de març, mes de febrer, pràcticament no sabíem ni que existia. El germà del Pol se'n va a Singapur amb bici, em va dir la Gemma Permanyer, un bon dia. I vaig pensar, bueno, i si mirem de parlar amb ell, aviam com ho encara, vam discutir amb els autojugues, i el 2 de març, doncs, bueno, la cosa va anar així. Bona nit, Nil. Soc el Tom Falqués, d'Ona Codinenca. El Pol m'ha donat el teu contacte. I m'agradaria que de cada dilluns, que bé, aviam si podíssim parlar una estona en directe pel programa d'esports, el Tu Jugues d'Ona Codinenca, una mica per veure com encara és l'aventura. I el Nil va ser sintètic. Hola, Ton, si el Pol m'ho va comentar, doncs em sembla perfecte, a quina hora i quant temps aproximadament, més que res per planificar-me. Si us hi fixeu, en el seu últim missatge d'aquest primer dia ja deixa escrita una paraula que serà clau durant tot el viatge. Planificar, organitzar. I els que l'hem viscut durant el viatge sabem com d'important ha sigut això per ell. On dormir, què menjar, quina ruta faré, com està la bici, tot. Tot tenia el seu lloc, el seu moment i el seu temps necessari. Ah, i això sí, cada dilluns, als vols de les 7 de la tarda, més o menys, li deia, Nil, pensaràs en mi? I pam, cap de poca estona, 2 o 3 minuts d'àudio, explicant-nos les peripècies de la setmana. D'aquell primer contacte, a posar-se a casa de tothom a través del seu Instagram i cada dilluns, durant 10 mesos, escoltant-li la veu a Ona Codinenca. Entre una cosa i l'altra, se'ns ha guanyat. A veure si aconseguim que avui ens expliqui allò que encara no ha explicat. Bona nit i benvinguts a Tu Jugues. Bona nit a tothom, és dilluns 25 de gener del 2021 i avui sí que sí, el tindrem amb nosaltres després de donar-li unes quantes setmanes de marge perquè es recuperés i perquè tingués els altres mitjans de comunicació una mica també. Avui el teníem nosaltres perquè s'havia compromès a venir en bicicleta a Sant Feliu. El tenim aquí, ha pujat en bicicleta i d'aquí una estona parlarem amb el Nil Cavuti que aquesta, doncs, com explicàvem, va acabar abans de finals de desembre la ruta en bicicleta per Europa. Aquests 43 països, gairebé 26.000 quilòmetres, doncs, que van fer aquesta ruta del Nil al voltant d'Europa. A més, també parlarem una mica d'hoquei. El primer equip d'hoquei aquesta setmana va jugar al Coendes, derrota per 7-3. Partit estrany, primera part bona, segona part del Coendes va ser més equip que el Sant Feliu i es va acabar emportant els 3 punts. També farem una mica de repàs de la Lliga Tu Jugues i avui farem un canvi. Farem un canvi perquè, com que, evidentment, això del protagonista del dia és evident qui és, avui no cal ni que el fem. El que sí que farem ara, que són les 8 i 4 minuts del vespre, és fer un repàs als resultats de la jornada. I ho farem, com sempre, amb el Gerard i amb l'Aleix. Bona tarda a tots dos, com esteu?
Molt bona tarda, Ton.
Bona tarda, què tal? Tot bé?
Tot bé, vosaltres?
Anar fent.
Preparats per una setmana més de molt d'esport, com sempre.
No us agafarà, com ho deia aquell, no te va coger un tirón de llegir els resultats de la jornada, però com sempre, com mana la tradició,
ja és millor
fem una repassada als resultats de la jornada.
Tenim només l'hoquei, hoquei plata masculí.
Alcobén de 7, Sant Feliu 3.
I, evidentment, ens queda per presentar l'Àlex, el tenim també a l'estudi. Àlex Mir, bona nit.
Bona nit, com estem?
No, bé, anar fent, anar dinant. Ara estava pensant, ens queda un altre tema que no l'hem repassat, que també és el tema de la Lliga. Tu jugues, Pau Ibars, bona nit.
Hola, bona nit.
Com estàs?
Pensava que presentaves l'Àlex en tant que ha fet els seus mítics 0 points aquesta setmana, el dia que tu jugues. Veig que no.
Bueno, jo m'hi he sumat també, amb els 0 points a la Lliga Tu Jugues.
Però perquè vosaltres sabeu que jo sempre aposto a favor dels equips de Sant Feliu.
Llavors, no.
Jo tenia molt clar que aquesta setmana el partit que hi havia era complicat, el Covendes era una pista complicada, i dic, ostres, dic, no vull que els xavals es portin la decepció de que veuen gent apostant a favor i llavors perden. Llavors dic, no ho toquem, la setmana que ve tornem a engegar i ja, pues ja us atraparé, si no patiu.
Sí, jo estic molt tranquil. No? Que vas dient això i no acabes atrapant
mai. Estic molt tranquil, però si tot plegat, quan heu sumat? A veure.
Jo 0, perquè no vaig apostar.
Bueno, pues ja està.
No, és
pues
que ja aquesta setmana, Àlex Mir, és un drama.
Participa a la Lliga a través de lligatujugues.onacodinenca.cat.
És un drama perquè no sé qui fa els recordatoris de la Lliga Tu Jugues, però no, segur que no em veu fer gaires, perquè hi ha un total de 1, 2, 3, 4, 5, 6 apostes de, pues de no sé, 6 de 37. Vull dir que estem fent un pleno al 15 aquesta setmana. I els que bonament hem apostat, doncs ens ha servit bastant per pujar posicions, perquè la veritat és que... en tot cas, Àlex Balaguer, 3 puntets, jo i el Joan Bonet ens sumem 4 perquè ens encertem el 3 del Sant Feliu, ningú encerta el marcador exacte, per tant ningú s'emporta els 7 puntets. I classificació general de la Lliga Tu Jugues, doncs Joan Moreno líder amb 47 punts, que ja obre bastanta finestra amb el Raül, que és segon, juntament amb l'Albert Palai, 36 punts, per tant 11 punts ja de diferència entre primer i segon posició. Àlex Balaguer quart amb 35, Joan Serra cinquè amb 33 punts. Ja està, després de moltes setmanes així mig coixes vam poder apostar, però la gent no ens ha seguit perquè la veritat és que és un caos aquest any amb jornades d'un sol partit i que, bueno, partits suspesos i aplaçats és una mica un cristo.
Però, està costant.
Insistirem fins a la societat, aviam si anem pujant apostes i pujant puntets.
Doncs molt bé, amb la Lliga Tu Jugues de repassada fem canvi de sintonia, parlem 10 minuts d'hoquei, o encara no, i encarem ja l'entrevista amb el Nil, que en tenim moltes ganes. Jornada també per oblidar pel primer equip del Sant Feliu que visitava la pista de l'Alcobendes en un partit que ja la setmana passada amb el Gerard ja en parlàvem que s'augurava complicat. Gerard, la cosa no va acabar d'anar del tot bé.
No va anar del tot bé, aquest viatge de Madrid es va quedar una mica entrevessat, tot i que si haguéssim hagut d'apostar per la Lliga Tu Jugues aquesta setmana, la primera part del Sant Feliu hagués pogut donar la sorpresa, perquè la primera part es va acabar amb 2-3, un 3-2, perdó, amb un resultat molt curt que va fer posar contra les cordes a l'Alcobendes. De fet, el partit va començar amb un gol de l'Alcobendes, es va avançar amb el 2-0, el Sant Feliu va retallar distàncies i va marxar amb això, a la mitja part, amb aquest 3-2, que clar, que posava els nervis. De fet, ens comentaven els protagonistes que van posar les cordes a l'Alcobendes, no? Que és d'un d'aquests equips de dalt de la classificació i que té bon equip per, vaja, per pujar, no? Que és el seu objectiu aquesta temporada. Fet aquestes pistes a Madrid i tal, en comentaven certs jugadors que trobaven que el resultat havia sigut molt injust perquè havien tingut moltes ocasions de gol, però que no van acabar d'efectuar-les, no? A la segona part ja l'Alcobendas va marcar distàncies i va marcar 4 gols més fins al 7 i va fer que dificultés molt aquesta remuntada o aquest intent de jugar del Sant Feliu, que va marxar doncs amb aquesta impotència, no, de Madrid.
De veure, al final
jo sí que vaig veure. Sí. Sí, sí. I el Sant Feliu va plantar cara, mm-hmm. cara, sobretot la primera part. Va haver un parell de jugades una mica estranyes amb temes de faltes i això, que van acabar de unes targetes blaves una mica rigoroses, una mica mal per mi, des del meu punt de vista, no gaire ben assenyalades, una vegada més, i em sembla que van no sé quants partits consecutius els germans Figueres van tornar, almenys un dels dos germans Figueres va tornar a marcar, també un golaç de Sergi Fages, que si podeu recupereu la foto que té a Instagram de la celebració del gol, perquè la intensitat de la celebració del gol del Sergi Fages demostra com va ser el viatge. I bé, a més, ho comentava entre setmana amb l'Aleix Vera, perquè a més van tornar el mateix dia, vull dir que van fer els 1.200 quilòmetres anada i tornada el mateix dia, després del partit això també acaba de castigar. Però bé, al final, doncs bé, no marxen amb mal cos, almenys pel que jo vaig poder parlar, i doncs saben que és una cosa que podia passar, com deia el Gerard abans, que era una aposta complicada, apostar a favor del Sant Feliu en la visita a la pista de l'Alcobendas. A més, un Alcobendas amb un equipàs. Per mi té una de les millors plantilles de la categoria. Gerard, has pogut parlar? Digues, perdona.
Alcobendas, no, que volia afegir simplement que aquestes alçades de temporada, després d'11 partits jugats, acumula 28 punts, és segon classificat, amb 9 victòries, un partit empatat i només una derrota. Per tant, aquests números ja fan por, no? Només de veure'ls a la classificació. I, per tant, com dèieu molt bé, era pista complicada. El Sant Feliu, per fer la comparativa, després d'11 partits, en porta 3 victòries, 2 empatats i 6 derrotes, no?
Sí, sí. El Sant Feliu que no es pot despistar, però que
no, Sant Feliu, calma i tranquil·litat. No, mitja taula amb 11 punts.
I el que portem comentant tota la temporada, tenim ja bones sensacions dins l'equip i l'equip progressa, encara, òbviament, que l'Alcobendas ja estigui ja en una altra lliga, per dir-ho d'una manera.
Vas poder parlar, o tenim declaracions de protagonistes, Gerard?
Sí, de fet tenim la intervenció de Sergi Fages, que parla una mica sobre el partit.
Pues mira, el partit va començar per part del Sant Feliu molt, molt intens, tenint les primeres ocasions de gol i desaprofitant-les, ja que l'Alcobendas va sortir una mica adormit, però en una jugada aïllada l'Alcobendas ens va fer l'1-0, que venia d'un bloc que era falta, i després una errada nostra a mig del camp, ens van robar la pilota i ens van fer el 2-0 en cosa de 2 minuts. Vam seguir jugant el nostre joc fins que vam tenir el premi i vam fer el 2-1, Després es van tornar a posar ells amb dos gols de diferència amb el 3-1 i finalment vam arribar a la segona part amb el 3-2, que estava el partit molt, molt viu. A la segona part vam tenir dues jugades afortunades, ja que ens vam marcar dos gols en pròpia, i a partir d'aquí, doncs, amb el 5-2 i 5-3, vam anar a remolc, vam fallar dos contra el porter i tres segons pals, que al final, doncs, es va fer que la balança es decantés cap a Madrid. Però bueno, al final és lectura positiva, vam lluitar als 50 minuts, vam estar dins del partit, però al final el marcador és un pèl avoltat pel que es va veure, perquè un 7-3 no reflexa gens com anar al partit. Però bueno, a seguir treballant i a guanyar la Barça aquesta setmana, que és un partit molt important.
Partidàs aquesta setmana, Gerard, al Municipal amb el Barça, eh?
Sí, sí.
Partit xulo de veure i, evidentment, de viure, que podreu viure per Ona Codinenca en directe. Què més? Què més tens?
De fet, també tenim les declaracions d'en Jefa, no?, que valora una mica com va anar aquest partit. La declaració, de fet, segueix una mica amb aquesta línia, no?, i apuntant aquesta mala sort que va tenir l'equip Sant Feliuenc.
La primera part crec que va ser molt, molt igualada, vull dir, vam acabar 3-2 amb bon joc i amb ocasions, i bueno, i que ens seguint així crec que tots veiem la possibilitat de treure alguna cosa d'Alcobendas, però a l'inici de la segona part, amb dos gols molt seguits, se'ls va posar el partit bastant de cara.
Tenim més talls
del... De marxar del 5-2, bueno, els va proposar doncs, tenir el partit més cap allà on ells volien. Tot i la reacció, després del 5-3, també ens fan el 6-3, tenim el penal per acostar-nos al 6-4, que bueno, no el fem i després es tornen a marcar. I en general, bueno, crec que la primera part sí que vam estar millor que la segona i també l'encert a les àrees doncs, va ser determinant, ja que ells van ser molt més eficaços que nosaltres i això també va fer que es decantés el partit cap a la seva banda.
Bé, doncs un partit que el Jeff en treu conclusions positives al final, falta d'efectivitat del Sant Feliu. Jo crec que Àlex, Gerard, Pau, Aleix, és el partit de dissabte contra el Barça és... Jo crec que és important, perquè sempre que el Barça ha vingut a jugar a Sant Feliu, i ja fa anys que va venir a jugar aquest Barça bé a Sant Feliu, els ha costat emportar-se els punts i sempre ha sigut una bona pedra de toc. El Barça té un molt bon equip, però quan juga a casa seva, amb la pista de parquet de les Llars Mundet, sempre és un motiu més favorable per ells, doncs... Crec que toca veure una mica com està l'equip.
Home, el Barça és el quart classificat, també doncs, amb un bon lloc a la classificació. És un equip molt jove, oi Gerard? El Barça, sí. Tradicionalment, sempre el Barça és un equip de nanos que corren molt, no? Que hi van molt, però que a més tenen una bona tècnica i tenen un bon hoquei, no?
Sí, de fet, ja comentàvem ara que solen ser juniors i juvenils, jugadors molt joves, que després acaben sent cedits a altres clubs de Doc Lliga. Són jugadors que apunten, no?, amb aquesta manera que té sempre de fer el Barça, un joc molt, molt quadrat, molt entrenat i que afavoreix, no?, que juguin d'aquesta manera, amb aquesta rapidesa i tal, però penso que no, que el Sant Feliu a casa té un punt a favor i que pot guanyar aquest partit, que de fet necessita els punts per anar ampliant aquesta distància amb els equips de sota que no estan gaire lluny. De fet, l'Espanyol, que és l'equip més proper, estan tan sols a 2 punts i convé ampliar aquesta distància ja de les places de baix per guanyar més tranquil·litat de cara a aquestes mitjanes de segona volta.
I la llàstima també són aquests partits, el fet de no poder comptar amb el pavelló ple, no?, amb aquest públic, perquè aquests partits així contra el Barça, encara que sigui el Barça bé, no?, pues sempre generen aquell plus que el pavelló rugiendo, no?, pues és un jugador més, no?, de pista.
I als jugadors els està passant molta factura mental, això, eh? Jo podia parlar amb algun jugador aquesta setmana que em deia que se fa molt, molt estrany això d'haver de jugar en pistes com la de l'Alcobendas, que normalment hi ha ambientasso, haver de jugar 8, és com que no acabes d'entrar al partit. Però bueno, amb l'hoquei repassat, recordeu, això dissabte podeu seguir l'hoquei en directe a Ona Codinenca amb la narració dels habituals. I
per YouTube, i també per YouTube.
I per YouTube, sí, evidentment. I això, que dissabte, hoquei en directe a Ona Codinenca. Passen 3 minuts d'un quart de 9 del vespre, ara sí que sí, canvi de sintonia i encarem amb el Nil Cabotí.
Participa, programa. Al 93-866-3239, per internet a tujugues.com i a tujugues@onacodinenca.cat.
Sintonia d'atenció per entrar amb caliu, per començar-nos a trobar ja amb aquesta entrevista que ens ve molt i molt de gust fer. Recordeu que també, si voleu veure la cara que fa el Nil, bueno, el poc que se li pot veure entre la mascareta, els cascos i tot plegat, estem en directe a YouTube d'Ona Codinenca. Si no, trobareu el link a través del Twitter d'Ona Codinenca. Ah, perdó, el Twitter del Tujugues, també d'Ona Codinenca. Vull dir que si el voleu, el podeu trobar, podeu seguir aquesta entrevista en directe al Nil Cabotí. Nil Cabotí, bona tarda.
Bona tarda.
Com estàs?
Molt bé, he pujat amb bici a Sant Feliu i
Res, ja tocava venir, que ho tenia pendent, i sé que us he fet esperar una mica, però...
Després de passar per totes les ràdios catalanes i espanyoles i de l'altra part de l'Atlàntic, Nil Cabotí, avui a Ona Codinenca.
Sí, sí, la veritat és que ha sigut molt intens de mitjans de comunicació arran de la primera entrevista que em van fer pràcticament a arribar, que va sortir a la Contra del País, doncs m'han entrevistat des de Colòmbia, Puerto Rico, Espanya, mil mitjans, i Catalunya l'altre dia a RAC1.
Gairebé la primera pregunta seria, com portes aquesta mena de famoseo mediàtic?
Bueno, al principi em feia molta gràcia i m'agradava. Al final sempre em fa les mateixes preguntes i jo mateix m'avorreixo. Jo penso, però si és avorrit el que explico, per què em tornen a... Perquè ja ho he explicat 10 cops. Suposo que si algú escolta per primer cop, doncs és més interessant. Però jo m'avorreixo a mi mateix al final de tornar a dir sempre el mateix.
La mateixa història, no?
Però
sense pressió, nois? No tenim cap mena de pressió.
Però també és veritat que com més em faig, doncs més sé el que he de dir i controlo els temps millor, també.
Com estàs, Nil?
Bé, ja porto 4 setmanes des de que vaig arribar i he estat 3 setmanes i mitja sense tocar la bici, caminant per Barcelona, retrobant-me amb amics, família, a contagotes pel tema del Covid, i fent gestions, arreglant la bici, anant a algun metge, i res. I ara ja fa 3 dies que he tornat a sortir en bici a poc a poc, i avui he pujat a Sant Feliu. I bueno, retrobant-me amb la bici també una mica, i preparant-me sobretot per tornar a treballar, que la setmana que ve ja em reincorporo a l'empresa, que he fet l'excedència.
Quin és el dia D?
L'1 de febrer, el dilluns.
L'1 de febrer,
Sí.
Allò, dilluns, dia 1, així per començar, porta-lo
l'alto. Sí, dilluns, 1 de febrer. El mes de febrer és un mes toc, perquè són 4 setmanes, o sigui, el 28 és diumenge i l'1 és dilluns.
Ho m'ha clavat.
Dóna molta pau als que som una mica perfeccionistes.
Escolta, físicament recuperat del tot?
Sí, la veritat és que muscularment, quan vaig arribar i vaig estar 2 dies sense fer bici, ja estava bé. El problema és que volia fer aquestes 3-4 setmanes de pausa per recuperar tema tendons, articulacions, que això tenia coses que cròniques ja de sobrecarregades després de 10 mesos. Però ara ja bé, ara que estic sortint amb bici, les molèsties que podia tenir així menors al genoll, per exemple, zero. I la caiguda que vaig tenir al Merí, al tendó d'Aquiles, que vaig molestar una mica tots els últims dies, doncs també se m'ha curat del tot ja, o sigui, molt bé.
I la pregunta clau que l'equip d'autojuga ens estem fent tots, i de Coco, com estàs? Perquè clar, em puc imaginar que tu parles del dia 1 com el dia 1 de febrer com el dia D, després de 11 mesos pràcticament, no? Gairebé 10 mesos llargs amb excedència, això com, o sigui, tu pel poc que ens coneixem, perquè jo ho deia l'editorial, al final amb tu crec que ens hem vist 2 vegades a la vida, vull dir, jo cara, no?
Amb la primera
i l'altra és Sant Feliu quan vas arribar.
Sí.
Però pel que he pogut anar descobrint de tu, ets un tio molt organitzat, un tio que ho té tot molt controlat. Però entenc que també ha de ser un trasbals, no? Ara tornar a agafar la vida normal.
Sí, i jo justament és el que ara amb els meus pares els deia aquests dies, que ara és quan ara estic preocupat, perquè fins ara ha sigut l'arribada, jo ja sabia que el gener encara no treballava, era com la novetat, no? Totes les entrevistes, el show aquest mediàtic, retrobar-me amb gent que sabia que havia tornat després d'això i em comentava... A més, no, feia aquest descans de la bici, no tenia pressió de sortir en bici, encara no tenia pressió de la feina perquè encara no m'he reincorporat, i ara ha passat ja un mes, ja no sóc cap novetat, ja no tinc entrevistes, m'he de reincorporar a la feina, he de tornar a fer bici, o sigui, ara tinc el moment que se'm junta una mica tot, i també, sobretot, la meva preocupació és la laboral, ja que amb l'empresa que em reincorporaré... És amb un que ha estat 6 anys i...
No te'n recordaràs pas de fotre plànols o no sé què fas, però no te'n recordaràs pas el dilluns, dia 1. No fotem.
Sí, bueno, sí, el tema és que amb el Covid, doncs, clar, jo treballava per projectes i he estat a l'estranger els últims... Bueno, tots els anys que he estat amb aquesta empresa. Sí que els últims 2-3 anys abans d'aquest viatge tenia base a Barcelona, però m'enviaven el 80% del temps a l'estranger. Llavors, jo ara amb això del viatge en bici és el que he pensat, sobretot al final del viatge, i sí que m'interessaria, doncs, aquest any estar aquí per mantenir una mica allò de la bici, i tinc alguna idea de muntar potser alguna cosa relacionada amb bici i viatjar, i per això necessito estar aquí. Llavors ara ho he de parlar amb l'empresa, perquè sé que no em deixaran quedar-me a Barcelona, i llavors estic plantejant fins i tot, bueno, canviar de feina. Llavors ara tota aquesta incertesa, més el ja haver descansat i haver tornat a sortir amb bici, el que ja sóc un mes a la societat, doncs tot això, clar, jo he passat 10 mesos molt lliure amb el meu projecte i ara és com fer un canvi radical i ara començo, és com, estic sol, o sigui, torna a ser un altre projecte des de zeros. I, bueno, això em preocupa una mica de com ho encararé.
I a nivell, suposo que, bueno, això, hi ha una gent que funciona molt bé, que són els psicòlegs, que de tant en tant, doncs, amb aquestes coses ajuden bastant. Clar, Àlex, tot això
per la gent, allò, per l'astronauta que ara engegui la ràdio i digui, hòstia, aquí és en Nil Cabotí, no? I tu has explicat molt bé al principi, Ton, com va anar tot i com realment ho vam viure aquí a la ràdio, no? Continuem a explicar això, no? Ostres, hi ha un noi que no ens diu que va voltar a Europa, sinó que ens diu, hòstia, hi ha un noi que vol anar a Singapur, no? Que vol anar a Singapur. Sí, sí. I deia, hòstia, un tio que vol anar a Singapur... I vol anar en bicicleta. Diu, de fet, diu, ja està pedalant, eh? Diu, ja està, diu, el trucarem, diu que està a Itàlia. I què dius? I sí, sí. Per tant, la primera pregunta és molt clara, no? Hòstia, per què Singapur, no? Com et ve allò el flash de dir, mira, me'n vaig a Singapur?
Bueno, jo de petit sempre havia fet molta bici, o molt esport. De fet, vaig començar fent tennis al Club Tennis Sant Feliu. Bueno, per ser exactes, vaig començar el hockey Sant Feliu, amb 6 o 7 anys. que els meus pares em van apuntar perquè pujàvem els caps de setmana aquí i jo recordo els entrenos de hockey i algun partit amb 6-7 anys que doncs el meu equip hi havia l'Utger Montoro, el Quique Ribalta, sí. Bueno, érem uns quants, el meu germà, el Pol, que té 2 anys menys, amb el qual amb 6-7 anys potser en tenia 4. Clar. I recordo que els 2-3 mesos jo no estava satisfet, no m'omplia el hockey, i els vaig dir als meus pares, desapunteu-me, amb 6 anys. I els meus pares em van dir, home, però has de fer algun esport si no fas hockey. Llavors vaig dir, doncs, tennis, perquè estava davant. I vaig començar a fer els dissabtes tennis amb el Pablo Blanco, i ja, doncs, em va agradar, i vaig apuntar-me també a Barcelona entre setmana, ja que nosaltres vivim a Barcelona, i res, i vaig fer molts anys tennis i entrenant moltes hores i competint, i cap als 15 anys em vaig passar al córrer, atletisme, feia curses de 10 quilòmetres, m'agradava més tota la part de físic. I amb el córrer vaig tenir una lesió i arran d'això vaig acabar passant-me la bici. Llavors, els últims anys, abans de marxar a viure a l'estranger, vaig fer moltíssima bici de carretera i feia curses també els caps de setmana. Llavors me'n vaig anar a estudiar a l'estranger, però sempre m'ha quedat la bici com a esport ara. Els anys a l'estranger n'he fet poca, però intentava anar a treballar en bici més que fer-ne com a esport, i clar, el viure els últims 10 anys a l'estranger canviant de país cada un o dos anys, primer per estudiar a Xina i després treballant a sobretot a Àsia i Amèrica, doncs clar, les vacances no tornava aquí, viatjava. Llavors viatjar també m'agrada molt. Havia fet alguna ruta en bici d'una setmana, un mes, la més llarga, amb un amic meu el 2013, vam fer Istanbul-Barcelona, i sempre deia, algun dia de fer un viatge llarg, perquè em va quedar l'espina de fer alguna cosa llarg, i vaig dir, el 2020 és un any rodó, però això ho vaig dir el 2014,
Clar, clar, clar.
2014, 2015, i el 2020 és un any rodó, a més faig 30 anys.
A més que és molt lluny, no?, que dius el 2020, encara falta molt de temps, no?, perquè arribi, no?, quan ho planteges.
Clar, això també em donava, bueno, encara tinc temps, però el temps passa tan ràpid que un dia estàvem al 2018 i dic, bueno, al final què? I sí, ho vaig... Quan el 2019 me'n vaig anar a treballar a Qatar, que em va enviar l'empresa on treballo, vaig negociar fer l'excedència i vaig decidir fer... Per què Singapur? Perquè primer és on vaig començar a treballar, Per tant, és un lloc especial per mi. Vaig viure dos anys, del 2016, del 2014 al 16. I segon, perquè és el més lluny que pots anar sense trobar-te un mar i que no és Sibèria. Perquè pots creuar Rússia i acabar a Vladivostok, que això està... Que és molt més perillós i remot, llavors millor Singapur.
Que... Home, jo t'haig de reconèixer, Nil, que el primer dia que ens explicaves, si no recordo malament, que ens deies, ostres, m'estic plantejant la ruta, no sé si aniré per Iran, i nosaltres aquí, bueno, els pèls de punta, pensava, aquest tio, a Iran en bicicleta per allà al mig, però com ho farà, no? Vull dir, si a mi em faria por anar-hi, no ho sé, a un hotel de 7 o 8 estrelles, pues en bicicleta per allà al mig, jo ja m'ho imaginava, i pensava, ostres, aquest home és un temerari, no?
Clar,
no et feia por aquest plantejament de dir, hòstia, em foto per segons quins països, molt desemparat, no? Perquè al final estàs travessant molt món rural, molta carretereta, molt espai que estàs, entre cometes, indefens, no?
Sí, clar, la ruta era Europa, Turquia, i a Turquia podia anar o per Rússia o per Iran. I tornant-me a juntar, després els països acabats amb tant, com Uzbekistan, Turkmenistan, Kirguistan, i entrar
era,
a Xina.
Era veure el mar Caspi com el passaves, no? Si per dalt, per baix,
sí,
o...
Sí, exacte. Llavors, jo tenia moltes ganes d'anar a Iran, perquè Iran, primer, a la ruta d'Istanbul-Barcelona fa 7 anys, el nostre objectiu inicial era fer Teheran-Barcelona, no Istanbul-Barcelona, i vam volar a Teheran. I vam tenir uns problemes a l'aeroport, que és una altra història molt graciosa, però no vam poder entrar a Iran i vam haver d'agafar una altra vol a Istanbul. Però jo conec alguna gent d'Iran, d'aquests anys que he viscut a l'estranger, i tot el que m'han dit d'Iran i gent que ha fet rutes així en bici creuant Iran, doncs tothom que ha viatjat pel món en bici d'aquesta forma, com jo, diu, Iran és el país amb més, on la gent és més acollidora del món. O sigui, allà em deien, no caldrà ni que busquis hotel, ni sopar.
T'oferiran
allotjament. Cada dia arribaràs a un poble i et diran, vine, et convidaran a sopar i a dormir.
Que bo.
I és això, molts països d'aquests, els mitjans es diuen unes coses potser perquè a vegades passen coses, és veritat, però la gent en general és bona, no només a Iran, a tot arreu. De fet, en aquest viatge, en 10 mesos, no he tingut cap situació...
Cap problema,
amb persones negativa. O sigui, potser alguna discussió de que a un hotel m'havien dit que podia cuinar i quan arribava no, llavors...
Però bueno, això són...
Però res de que m'intentessin robar ni que em fessin mal, res de tot això.
I després un dia, Nil, el Ton ens diu, no, mira, que això de Singapur, com que la pandèmia i tot plegat, diu que ho deixa. I dic, bueno, ja aquest home ha posat seny, torna a Barcelona i tal. Diu, no, diu, ara ha decidit canviar la ruta. I a partir d'aquí... Quan et diu que ha canviat la ruta, ja tots tremolem, no? Perquè clar, nosaltres, a diferència dels altres mitjans, que jo t'he sentit diverses entrevistes, no? Durant aquests dies, vaig sentir a la cadena SER, vaig sentir a RAC1, t'he sentit a diversos llocs, no? I pensava, clar, ells ara ho veuen, un cop ja tot s'ha acabat, però nosaltres hem anat visquent setmana a setmana, com deia molt bé el Ton, de dir, ostres, ara ha decidit anar cap a no sé on, ara decideix anar a veure si pot entrar a Croàcia. Ara no pot entrar a Croàcia, però torna enrere, com el que va girar a Gallifa un moment, no? I això ens porta que després de 306 dies acabes tocant 43 països i fent pràcticament 26.000 quilòmetres, que és molt bèstia, no? És molt bèstia, no?
Sí, clar, ara mirat enrere tot sembla que hagi encaixat, no? La ruta i que tot estigués planificat, però ni molt menys va ser així, sobretot al març i a l'abril hi havia moments que era molt incert i jo pensava que, no sé, molta gent de fet que ho anava seguint em deia que era millor que tornés, que era molt greu el Covid i jo estava anant en bici i molts dies, bueno, els que ho saben millor són els meus pares, que cada dia... em van haver d'aguantar bastants dies de que estava frustrat, de què estava passant, però jo en cap moment em vaig plantejar tornar perquè, primer, ho havia planificat molt temps, segon, tornar enrere era quasi pitjor que seguir endavant, i jo vaig seguir dia a dia, però sí, és això, havia d'anar improvisant sobre la ruta i ja quan al sortir d'Itàlia no vaig poder anar cap a Croàcia, que em vaig trobar, bueno, vaig anar a 10 punts fronterers i els 10 estaven no tancats, m'obligaven a fer quarantena. Deia que no, gràcies. Anava al següent. Al final vaig trobar un pont, així de fusta, que podia creuar, però era una mica...
Mítica foto del pont de fusta.
Però s'estava fent fosc i vaig dir, bueno, ja em vaig fer una foto del Google Maps per dir, aquest és el lloc, sí. demà al matí torno, però a la nit ho vaig reflexionar i vaig dir, és que si entro seran 3 dies de bici a Croàcia i després vindrà a Sèrbia, clar. I com ho faré allà?
Clar.
Per tant, vaig decidir no descartar Croàcia. A més, a l'última nit a Itàlia vaig dormir a un hostal, a una casa rural, i una família, bueno, la família que el portava, em va dir, ostres, un altre ciclista. I jo dic, com que un altre ciclista? I doncs sí, va passar fa 2 dies un alemany que també anava cap a Grècia en bici. I jo dic, cony, em pensava que era l'únic. I em va donar el número de l'alemany i vaig parlar amb ell i ell és el que em va dir per on havia anat d'Itàlia a Eslovènia, jo vaig copiar-lo, i després ell va anar d'Eslovènia a Croàcia, i aquí sí que em va dir, m'he ficat per aquí, però no ho intentis, perquè he acabat a una base militar, i després he fet... Després he hagut d'anar pel bosc, però s'ha acabat el camí, i m'he passat el dia saltant pel bosc sense res. Llavors vaig dir, vale, és seriós el tema, llavors no vaig anar pel mateix lloc que ell, bueno, i vaig acabar-me desviant cap a Hongria. L'alemany aquest, 2 setmanes després, perquè hem anat mantenint el contacte, em va dir que a Croàcia la policia l'havia parat i l'havia obligat a volar a Alemanya i ostres, estava a Alemanya.
Ostres.
O sigui, si hagués... Hòstia. Va ser una decisió clau, perquè arribo a entrar a Croàcia...
I se t'acaba el viatge. Se t'ha podia haver acabat el viatge.
Se m'acaba el viatge.
Perquè a les fronteres, imagino que has tingut molts problemes, segons quins països, tot i que hi ha hagut algunes fronteres, i recordo en algun dels àudios que ens havies fet, no sé, recordo, per exemple, a nivell anecdòtic, no sé si era Finlàndia que comentaves, sí. Que fins i tot els senyors d'allà del pas fronterer una mica t'ho posaven fàcil, no? De dir, ostres, tu vens a treballar, no? Tu, noi, no, tu això de la bicicleta és un mitjà de transport per anar al curro, no?
Sí, sí, les fronteres, cada frontera ha sigut un món. Al principi era una mica utilitzant vies alternatives que no fossin carreteres, però per camins. I després, clar, el nord era molt més remot, la frontera de Suècia-Noruega era una carretera en 100 quilòmetres i tot nevat, metres de neu, allà, a més...
I que jo crec que si arribes a la frontera després de 100 quilòmetres amb carretera, et fan la ola, els de la frontera, com a mínim, perquè clar...
Bueno, allà vaig aprofitar que era el mes de juny i el cercle polar no hi havia nit, hi havia el sol de mitjanit, i vaig dir, ostres, em feia il·lusió un dia pedalar de nit, i vaig dir, doncs, quin millor dia que el que creui la frontera,
clar, no?
Per maximitzar sí. Les meves opcions, perquè l'última parada de Suècia era un resort d'esquí, i els suecs que hi havia allà em diuen, oblida't d'anar a Noruega, que hi ha helicòpters, fins i tot controlant els esquiadors, perquè hi havia esquiadors clar, clar. Suecs que intentaven creuar esquiant. I jo, ostres, bueno, jo aniré de nit a veure què passa. I de nit, doncs, feia molta boira, hi havia una caseta a la frontera, jo vaig passar sigilosament a veure si algú cridava, ningú va cridar, i vaig entrar. Potser hi havia un tio dormint i ni es va enterar.
Ni va enterar.
Però vaig entrar, i després de Noruega a Finlàndia va passar això que tu dius, també vaig anar de nit, he pedalat 2 nits, les 2 del matí amb un sol com una posta de sol, o una sortida del sol, perquè al final era el mateix, doncs vaig anar de nit i el control policial em van dir que d'on venia, jo vaig dir de Noruega, i cap on anava, i vaig dir Finlàndia, llavors em van dir, però vens a treballar, i jo vaig dir...
No, ben
em vaig quedar com dient, però quina pregunta és aquesta? A les 2 del matí un ciclista a una carretera que aquella nit, en 5 hores pedalant, no vaig veure cap cotxe. Era un parc natural. I bueno, llavors em van dir, és que només pots entrar a Finlàndia si vens a treballar o a veure la família. O sigui, que vens a treballar, no? Jo em vaig quedar amb cara de... Bueno, sí,
si
vaig
tu l'havien que sí.
Clar, jo li vaig dir, m'estan esperant a Inari. No vaig dir ni que sí ni que no, perquè és on anava a dormir. I em va dir, vale, dona'm el DNI i em van deixar passar.
Que bo. I escolta'm una cosa. Quina és la zona? Perquè en algun lloc llegia que t'havia sorprès molt de tota la part d'Europa de l'Est i d'alguns països així doncs, que hi havia molt contrast, no? amb la resta d'Europa. Sí. Quina és la zona que et quedaries? De dir, ostres, de tot el viatge, hòstia, doncs mira, m'ha impactat molt aquesta zona, no?
La zona que me'n recordaré més és el nord, pels paisatges, el nord de Suècia, nord de Finlàndia i Noruega, perquè era brutal, o sigui, és com un altre planeta, a més, encara hi havia molta neu a finals de maig, el tema que no hi hagués nit, els animals que em trobava per allà corrent amb mi, i per diferent, interessant, no? i exòtic, podríem dir-ho així, a l'est d'Europa. Els països que vaig... A l'estiu la situació era una mica millor del Covid, es van obrir fronteres, la gent inclús viatjava una mica, i vaig sortir d'Europa a Bielorússia, Ucraïna, Moldàvia, Transnístria, diversos països de l'est, que allà és on vaig... va ser molt més intens com a experiència, perquè... Bueno, ningú parla anglès, és com Bielorússia, és com la Unió Soviètica, tots els edificis són iguals.
Jo vaig morir d'enveja, perquè a mi m'agradava molt la part d'Europa de l'Est i pensava, ostres, quan veia les teves imatges, i és això, no?, que vius al final, vius la realitat d'aquests països, perquè al final estàs anant per carreteres, moltes d'elles, pues, això, de zones rurals, de poblets, no?, i pensava, sí, ostres, quina enveja, no? La veritat és que jo va ser de les zones que més em va impactar seguint per Instagram, no?
Perquè sí, i és això, la gent era bona gent, però potser hi ha països que no estan acostumats a tenir estrangers i menys estrangers amb bici. Llavors, el país no estava... Bielorússia, per exemple, el vaig trobar molt difícil d'adaptar-me, perquè fins i tot el tema menjar era molt difícil de trobar menjar bàsic que trobes a tot arreu, com arròs, verdures... No identificava els restaurants dels bancs perquè tot estava escrit en cirílic i a vegades entrava una cosa que em pensava que era un restaurant i era una papereria, saps? Perquè per fora semblava un aparador de menjar i després hi havia llibres.
A més, tenen aquest caràcter també una mica arisco, no? Moltes vegades,
sí, sí, sí.
Que és el que dius tu, no? També la falta, suposo, de contacte amb el turisme i aquí els països del sud que estem molt acostumats al turisme, al tracte i a la gent, no? I allà és moltes vegades...
Clar, aquí coneixeu que hagi dit me'n vaig de vacances a Bielorússia.
No, no, poca gent.
Poca gent.
Jo perquè jo hi diria, però la meva dona no em deixa, eh? Vull dir que...
Aquí, ja està dit, doncs, ja està dit. Ja queda dit. Nil, parlaves de les dificultats d'aconseguir menjar. M'equivoco si crec que un dels pitjors moments va ser algun dia que fins i tot vas tenir problemes per poder menjar en el pic de la pandèmia, el març o l'abril?
Sí, allà va ser el problema de que tot estava tancat a Itàlia i a més només estan oberts els supermercats i cada dia menjava de supermercat, però els diumenges també estan tancats els supermercats. I clar, el primer diumenge, entre que jo no sabia que era... No hi vaig caure que l'endemà era diumenge, doncs va començar el dia i clar, no trobava menjar, era impossible, tot estava tancat. I normalment el diumenge doncs, podries trobar un restaurant a la carretera, doncs també estaven tancats, i les benzineres també. Llavors a una benzinera vaig picar la porta d'un home que hi havia allà i li vaig dir que portava 80 quilòmetres sense menjar i a més encara em quedava tota la tarda, la nit i bueno, fins l'endemà al matí que obrissin el supermercat, i li vaig dir si tenia algú de menjar i li donava algú de diners... I em va portar unes torrades i una llauna de tonyina i amb allò vaig fer. Sí, i a partir d'aquell dia ja vaig aprendre. Ja els dissabtes a la nit comprava estoc i no només això, la resta del viatge sempre he portat menjar a les alforges encara que sapigués que no el necessitaria. Però era que em donava seguretat. A vegades molts cops he comprat una barra de pa extra que no me l'he menjat, però només tenir-la allà deia, bueno, com que no sé avui on vaig o què passarà, millor tenir una barra de pa extra perquè... Sí, sí.
Nil, jo et vaig poder veure esmorzar un bon dia quan vas ser aquí a casa, bueno, em van xivar que havies esmorzat un platàs de macarrons. Entenc que per les tirades que feies, la dieta havia de ser important. A més, el que sí que hem pogut veure per Instagram és les compres de menjar que feies, no? Fes-nos una mica de... Res, el menú diari de Nil Cabuti aquests dies.
Ton, abans...
10 mesos.
Abans de que contesti, per posar-vos en sintonia als nostres oients, clar, dic que el Nil, quan va estar a Suècia, va estar a casa teva perquè tu estàs a Suècia i el vas acollir, per dir-ho de manera, aquell dia a dormir, sí, sí, no? Una mica... Perquè la gent dirà, ostres, com és que van a casa el Ton, no? Pues el Ton estava per Suècia i com que tu passaves per Suècia, pues vas dir...
Sí, no... I no només un dia, vaig estar dos o tres recuperant-me dels primers dos mesos. I a Copenhague, la ciutat abans, una parella, que són amics seus, també em van acollir. I vaig estar en total, crec que va ser 3 dies entre Copenhague i Malmo. I a més em van portar a veure el mític pont de la sèrie, aquesta tan famosa, l'edifici del Calatrava.
Tot, no? Tot.
El barri xungo de Malmo, on va néixer l'Ibrahimovic i tot això.
Déu-n'hi-do. Perdona que us he tallat amb el tema de com et planificaves els menús, no? Que preguntava el Ton.
Sí, clar, el menjar, sens dubte, era important. Jo, des del dia 1 ja vaig assumir que havia de menjar bé, perquè igual que un cotxe, si li poses una benzina dolenta, el cotxe no tirarà, doncs el menjar era el que em permetia anar amb bici. I jo tenia molt clar que en tantes hores primer havia de beure molta aigua, llavors em passava el dia bevent aigua, que això implicava la nit, em despertava 3 cops per anar al lavabo, sense exagerar, i tornava a dormir. Per sort m'adormo ràpid, llavors, i amb lo cansat que estava. I després, de menjar, doncs, molt hidrat de carboni i molta proteïna, ja que el múscul al final és el que necessita. Llavors, l'hidrat de carboni l'obtenia del pa, sobretot, o de, si podia cuinar, perquè en alguns allotjaments podia cuinar, doncs pasta o arròs. I les proteïnes, doncs, si no podia cuinar, em comprava pavo, pernil, formatge, salmó fumat, moltíssim, que els meus amics es riuen de mi, que sempre menjo salmó. I si podia cuinar, doncs, clar, comprava bistec, molt pollastre, salmó a vegades, i després molta fruita, sense exagerar, 10-15 peces de fruita cada dia. 5 plàtans al dia he menjat. Els 300 dies, cada dia m'he menjat 4-5
sí?
plàtans.
Sí, sí.
I dos pomes, dos peres, dos kiwis, una taronja... Més o menys això era el dia el que menjava de fruita. Que la fruita era important per les vitamines i no posar-me malalt. I després tenia un suplement que abans de sortir em va donar un amic meu que té una empresa de suplements d'aquests de batuts de proteïnes per ajudar el múscul a recuperar encara més, que jo mai n'havia pres. Abans, quan feia ciclisme com a esport, no n'havia pres, i això es nota molt.
Yeah.
Ja que menjant sa i prenent-me aquest batut, doncs em recuperava molt més ràpid. I l'he anat prenent durant tot el viatge, sempre. Llavors, jo crec que he menjat molt bé. També és veritat que cada 2-3 setmanes tenia un dia de deixar-me anar, sobretot els dies de descans. Em comprava paquets de galetes, mueslis, o sigui... Em donava
el gust de
menjar.
Sí,
em menjava realment... Bueno, crec que a casa el Ton, no sé si va ser a casa el Ton o a casa el seu amic a Copenhague, això, em vaig comprar 3 paquets de galetes i me'ls vaig menjar seguits. Perquè de tant el meu cos també em demanava, ara necessites clar. Una reserva de sucre extra.
Clar.
I em... Sí, sí.
Bé, portem gairebé mitja hora d'entrevista amb el Nil Cabotí i jo crec que és el moment de recuperar una de les seccions que ens ha quedat penjades al principi del programa, que és el protagonista del dia. I avui, Pau... I avui el fem una mica diferent perquè l'hem volgut fer amb l'entrevista arrencada a l'Eix i d'una manera especial.
Doncs sí, perquè avui els qui seran els protagonistes, en plural, són els actors secundaris d'aquest Europe Trip que ha fet el Nil. Avui podem gaudir de l'estudi del gran protagonista d'aquest viatge en bici per tota Europa, però volem donar una mica de ressò a tots aquells qui, de manera més indirecta, han fet possible que el Nil hagi pogut superar aquesta gran fita. Hem pogut parlar amb alguns d'ells, i dels que l'han pogut allotjar durant aquest viatge, i ens han volgut deixar unes paraules per ell. Així que endavant amb els actors secundaris de la pel·lícula del Nil.
Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
Hi Neil, it is Debbie from the Netherlands. It was really nice to follow you on your trip and it was great to see you again a couple of months ago. I'm really happy for you that you reached your goal and congratulations with this big achievement.
Hola Neil, nada, decirte que me alegro mucho de haber formado parte de tu aventura y eso, que recuerdos también de Bruce. Un besito.
Hola Neil, soc Ramon de les Terres de l'Ebre de Tortosa. Res, felicitar-te per tota aquesta gesta que has fet amb els temps que corrien i que res, que a les Terres de l'Ebre tens un amic. Vinga, adeu-siau.
Hi Neil, this is Elias from Finland. You truly showed that impossible is possible. Keep it up, man.
Hola Neil, soy Patri, una de tus anfitrionas en Pamplona junto con Isabel. Y nada, solo decirte que enhorabuena de nuevo por haber cumplido este gran reto. Me alegro de que fuéramos tu primera parada de nuevo en España después de meses pedaleando a través de Europa. Te quedaste a dormir dos noches para descansar en casa y lo pasamos muy bien, la verdad. Y luego ya a raíz de ahí nos enganchamos a tu viaje siguiendo cada una de tus paradas a través de Instagram. Y bueno, ya sabes, estamos deseando conocer cuál es tu siguiente reto y si te lleva de nuevo cerca de Pamplona, ya sabes que tienes aquí casa para quedarte. Un abrazo muy fuerte.
Cabutimón, aprofito aquesta possibilitat que m'han donat els amics del Tu Jugues d'Ona Codinenca per felicitar-te encara un cop per la brutal fita que has aconseguit. Ha sigut difícil, recorda que al principi el nostre amic Ignacio no pensava que ho aconseguiries, però ens has demostrat a tots que s'ha de perseverar i mai s'han d'abandonar els somnis. Una abraçada i ens veiem aviat per fer unes birretes.
Hi Neil, this is Fiona from Belgium. I hosted you in Liban in Arden. I'm very glad that you've managed to travel around Europe despite the COVID restrictions, and I'm very impressed with your achievement. You should be really proud and hope to see you soon one day. Ciao!
Hola, Neil. Soc en Carles Puigdemont. T'envio aquest missatge per agrair-te la visita que em vas fer a la Casa de la República, a Waterloo, i sobretot per agrair-te i expressar la meva admiració per aquest fabulós viatge que has fet arreu d'Europa, que ha arribat al seu final. Que puguis fer-ho molts anys, que durant molts anys puguem estar sempre fent i compartint projectes com la llibertat i que ens puguem retrobar alguna vegada, no pas a Waterloo, sinó a Catalunya, que vol dir que ho farem en llibertat. Vinga, per molts anys i pedala ben fort.
Bé, doncs, aquesta és la petita sorpresa que teníem preparada, Neil, per...
Ton, escolta'm. Això anem. Els de la cadena SER no li van fer, eh? El loro, eh?
Hòstia, no. Això sí que no m'ho esperava, eh? Això... No, crec que és el moment que m'he emocionat més del viatge, eh? Perquè l'arribada va ser molt gradual, primer entrar en Espanya, després Catalunya, després... la Cerdanya, Sant Feliu, Barcelona, i llavors va ser molt gradual, no hi havia un xoc, però això sí que ha sigut un xoc.
Recorda que hem començat l'entrevista que deies, ostres, he fet moltes entrevistes, més o menys ja vaig dient a tot arreu el mateix, cada vegada em vaig trobant el mateix, no? Nosaltres sabíem que teníem un as a la màniga aquí perquè la nostra fos un palet diferent, ja que, bueno, nosaltres hem cregut en aquesta idea des del primer dia i des del primer dia que t'hem anat seguint i hem anat una mica sabent tot el teu recorregut i, bueno, aquí molt bona feina de producció aquí dels compis que s'han currat tot aquest muntatge d'aconseguir totes aquestes entrevistes, no?
Doncs sí, perquè no sé com ho heu fet, però m'ha impressionat molt, sí. I el Puigdemont, brutal.
Puigdemont va ser difícil.
El Gerard, que és un bon productor d'aquestes històries, ha quedat molt xulo. Gerard, tenim preguntes pel Neil des d'Instagram, també.
Sí. De fet, els nostres oients avui a la tarda ja deixàvem una pregunta oberta perquè tothom que ens volgués ens fes unes preguntetes, i de fet el primer de preguntar ha sigut en Carlos Avendaño, que ens pregunta per quina aplicació vas fer servir per guiar-te en els teus camins aquests en el teu viatge.
Google Maps, el meu navegador era Google Maps, però sempre posava opció cotxe, evitar autopistes, peatges, ferris, tot. No posar l'opció bici, perquè l'opció bici en Google Maps sempre a vegades et porta per camins que no són ben bé camins, que a vegades es converteixen en rius, com el vessant en Almeria, i acabes amb una lesió o una caiguda. Llavors, sempre ficar cotxe, evitant autopista, però això en alguns països també causava problemes perquè hi havia carreteres prohibides per bicis, encara que no fossin autopistes. Llavors, allà sí que havia de jugar amb l'opció bici, opció... Sí. Tot s'ha de dir però que... Google Maps s'ha de dir que és molt clau, i aquell, jo els anteriors viatges que havia fet no en tenia, anava amb un mapa i es nota molt, sobretot quan entres a una ciutat, ja que arribes a l'allotjament sense ficar-te a una autopista, que això en el passat doncs em suposava molt més temps. Però Google Maps no és perfecte, té errors, i bastants, de distàncies, de camins que no existeixen, de carreteres que... Ja. Bueno.
Doncs la Maria Subirats també ens preguntava si, sabent el que has tingut de passar aquests mesos, ho tornaries a fer o canviaries alguna cosa del teu viatge?
Bueno, és que clar, el viatge aquest és
irrepetible. Ha sigut un canvi constant, no?
Però és impossible de repetir, ja que mai tornarà a haver-hi, o bueno, esperem, una altra pandèmia en què al principi tot sigui tan incert, ja que fins i tot si el tornés a fer ara, que encara hi ha la pandèmia, no, ja no seria el mateix del març, que ningú s'esperava que... Llavors, al final jo crec que no em puc queixar de la ruta que m'ha sortit i del que he viscut. M'he perdut moltes coses per culpa del Covid, de que estaven tancades, però ha sigut una experiència única pel Covid també. Llavors, no... Sí, tornaria a fer-lo si tornés a començar.
L'última, Gerard, va.
I una pregunta més, doncs, del Ramon Puig, que ens pregunta si què passarà amb el viatge a Singapur. Queda pendent, anul·lat, què faràs?
Queda pendent. El que passa és que no puc dir 100% que el faci en el futur, però deixo la porta oberta, i si d'aquí 2-3 anys la meva vida personal, la vida del món en general ho permet, i econòmicament, personalment, de salut m'ho puc permetre, doncs ho podria tornar a plantejar, tot i que ara ja estic dubtant si plantejaria fer Singapur-Barcelona o Amèrica del Sud, ja que la ruta per aquests països, Argentina, Colòmbia,
d'Amèrica
Perú...
D'Amèrica del Sud a Amèrica del Nord, potser, no?
Sí, però evitant el centre d'Amèrica, que és més insegur, però el sud d'Amèrica, no sé, mai he estat, i em crida molt, i arran de les entrevistes ara, doncs em segueixen molta gent d'allà, i tothom sembla molt bona gent, llavors és una part del món que no conec, i potser plantejaria anar allà.
Home, però, seria un bon repte,
ja
també. Veurem. Seria un bon repte.
Nois, ens queden 3 minuts perquè siguin les 9 del vespre. Jo crec que li hem fet l'entrevista que el Nil es mereixia. Et feliciten des de Twitter, des del YouTube, l'Anna Maria Garriga també, que et felicitem per la teva gran aventura. T'envien records des de Koch, de Dinamarca, des de l'Oriol i la Inés, t'envien records. I res, Nil, jo què sé, et trobarem a faltar. Ara hem de buscar alguna excusa per seguir-te un altre cop.
Quin loco hi ha ara, que faci alguna bogeria pel món, aviam.
No, home, el que sí que està clar és que el proper viatge que facis, pues, òbviament, allà estarem nosaltres també, vull dir que això ho tenim clar.
Sí, moltes gràcies, ha sigut un plaer seguir cada setmana amb vosaltres en contacte, perquè hi havia moments que era això, estava molt sol, molt penjat, no sabia ben bé com continuar, i bueno, fer la crònica setmanal doncs ajudava almenys a... hi ha alguna entrevista que em vau fer, recordo, quan estava pujant per Suècia.
Sí.
Amb Almo, bueno, vam fer un vídeo amb el Ton.
El Ton, sí.
I la veritat és que, bueno, és d'agrair també. No. I a més que sempre Sant Feliu és el meu poble, tot i que hi he pujat poc últimament, però sempre m'agrada pujar, i llavors... moltes gràcies per tot, també a vosaltres.
Jo abans d'acabar, Àlex, vull també tenir paraules d'agraïment pel suport, pel seguiment i per la confiança dels seus pares. Perquè, a més, crec que són els que ho han patit des de la distància. Algun dia publicaran els àudios que s'enviaven intrafamiliarment, aquests que no han sortit a la llum, i que potser el dia que el Nil es decideixi fer el llibre farà un audiollibre. Però això també, els
sí,
pares...
Sí, i a l'advocat del senyor Cabotí, també. No l'oblidirem.
Bueno, jo crec que val la pena també esmentar-ho, perquè això, els que s'han quedat aquí també ho han hagut de patir molt. Nil, moltíssimes gràcies. Cuida't molt.
Gràcies a vosaltres. Fins la pròxima.
Àlex, Gerard, Aleix, Pau, nois, de traca. Gràcies pel programa que hem fet avui. Sí, senyor.
Dilluns que ve tornem-hi, i amb ganes de...